S'acosta el moment de la invasió terrestre del Líban? Segons publica el The Washington Post, sí. Israel tindria preparada una operació limitada al sud i ja n'hauria informat fins i tot el govern dels Estats Units. Ho explicarem en connexió amb Beirut, amb els nostres enviats especials Marialba Gilabert i José Antonio Rodríguez, i amb la nostra companya, la periodista Txell Feixas, que acaba de tornar del país on va ser corresponsal.
Catalunya nit.
Fa 7 anys hi havia milers de persones activades a aquesta hora. La vigília de l'1 d'octubre entrevistarem Carme Forcadell, que ho va viure com a presidenta del Parlament. Parlarem amb ella de l'evolució que ha fet el moviment independentista i també li preguntarem sobre la crisi del seu partit, d'Esquerra Republicana. I ens farem també ressò de dues efemèrides literàries.
Would you welcome Truman Capote?
True. Well, I don't think you could be, but I mean, especially by hanging, because
Així sonava la veu de Truman Capote, un fil poc enèrgic, en una entrevista amb Johnny Carson. La seva veu sonava, de fet, molt més poderosa quan escrivia. La conversa és a principis dels 70. Parlava d'una de les grans aventures de la seva vida, conviure amb els assassins d'un crim que va explicar a sang freda, una de les obres més influents de la literatura contemporània. En part, va ser escrita a Palamós. I avui, que fa 100 anys que va néixer Truman Capote, anirem a la casa on va estar-se i encara avui hi busquen inspiració diversos escriptors. També es commemora el 50è aniversari de la publicació d'una de les novel·les catalanes més populars, Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. I n'arriba la versió còmic. Els usuaris de Renfe hauran de multiplicar demà les prevencions habituals. Arrenquen les obres del corredor mediterrani que obliguen a tallar el pas de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders durant 5 mesos. Afectarà 15.000 passatgers diàriament. La comunió no està de moda. En 6 anys l'han feta un 44% menys de nens i nenes a Catalunya, segons dades del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya. El porter polonès Chesney ja és a Barcelona. El seu fitxatge pel Barça sembla qüestió d'hores o dies, i això que ja s'havia retirat. Li preguntarem a la Marta Bosch quins altres esportistes professionals que s'havien jubilat han fet tornades sonades. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ara mateix sembla que Israel té preparada la invasió terrestre del Líban i sembla imminent. Després d'una setmana de bombardejos contra Hezbollah i la mort del seu líder, Hassan Nasrallah, les tropes israelianes estarien a punt per a una operació limitada al sud del país, segons ha reconegut el Departament d'Estat nord-americà. Preguntat sobre aquesta qüestió, el president Joe Biden ha dit que tenia coneixement de tot això, però ha insistit en la necessitat d'una treva.
Estic més al cas del que es pensa i vull que s'aturin els atacs. Cal un alto al foc ara.
La milícia xiïta libanesa, malgrat que està afeblida per l'assassinat de Nasrallah, diu que està preparada per fer front a l'entrada de tropes israelianes. Connectem amb els nostres enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Marialba Gilabert. Bona nit.
Bona nit.
No sé si aquestes informacions que ens arriben des de diversos punts, si l'esteu notant aquí sobre el terreny, si s'estan movent coses i si també es creu que és imminent aquesta entrada de tropes israelianes a territori libanès.
S'estan movent coses. Evidentment cal la confirmació de les forces militars israelianes conforme han entrat en territori libanès. Aquí l'emissora de ràdio de Hezbollah assegura que ja hi ha vehicles militars que estan acostant-se a la població libanesa de Masani. És un poble de 200 habitants que està just a la frontera. De fet, té un riu que es diu l'Asbani, que fa de, és un afluent del Jordà, que fa de frontera natural entre els dos països en alguns quilòmetres, que precisament ha estat cobejat pel seu cabal des de la creació de l'estat d'Israel i que ha estat motiu de primeres invasions cada cop que hi ha hagut guerra. Per exemple, el 1982 és el primer que es va apropiar a Israel i es va quedar amb els seus recursos hídrics. I com dèiem, segons la ràdio d'Hezbollah, ja avancen cap allà i ja haurien creuat el riu que fa de frontera. En tot cas, són informacions que venen de la banda d'Hezbollah. Caldrà esperar que Israel les confirmi i saber si s'aturaran allà o seguiran, perquè ja diem que aquesta població wasani està a tocar de la frontera entre els dos països. En tot cas, fa unes 3 hores aquí a Beirut ja s'ha bombardejat prop de l'aeroport internacional. A un quilòmetre i mig han caigut els projectils israelians. Ells asseguren que era per eliminar una llançadora de míssils terra-aire que suposava un perill per l'espai aeri. I el número 2 d'Hezbollah, Naim Qassem, deia poc abans que ells estan preparats per plantar cara a Israel.
Si els israelians decideixen entrar per terra, les forces de resistència estan preparades per a un enfrontament terrestre. Ens hem preparat i preparat, i amb la nostra confiança en Déu Totpoderós, estem segurs que l'enemic israelià no aconseguirà els seus objectius i sortirem victoriosos d'aquesta batalla.
Segons fonts d'agència, l'exèrcit libanès ha reculat 5 quilòmetres de les seves posicions habituals a la frontera amb Israel per recomanació de les forces de les Nacions Unides amb les quals col·labora des de fa anys, des de fa 18 anys. Això és tota la informació que tenim ara al front. No podem afegir res més, tret de que hi ha intensos atacs d'artilleria contra el sud del Líban, però això, esclar, ja fa dies que estem així i no seria cap gran novetat, tret de que es veu que la intensitat ara ha crescut.
Per tant, no sabem encara si la invasió és imminent, si ja estaria començant o si no hi serà, i ho anirem explicant conforme anem tinguent informació més clara. El que sí que, en cas que s'acabi produint, Israel l'està preparant amb una sèrie de bombardejos i avui ha atacat per primer cop el centre de Beirut, de fet a la zona on sou. Fins ara només ho havia fet a zones xiïtes. No sé si és un missatge també que no hi ha cap lloc segur ara mateix a Beirut o al Líban.
Sí, es podria interpretar així, perquè el que ha bombardejat ha sigut una zona sunita que en principi seria zona no de risc, no? Una jove siriano-libanesa que va fugir fa dies de casa seva d'un barri xiïta del de Dahiyeh, on allà sí que és zona vermella, ens deia això.
El que està passant fa por, però no ens hem de rendir. La nostra humanitat no ha de desaparèixer. Tots estan mirant i en silenci i no fan res.
Creix la versió contra Occident per permetre el que està passant per molts dels libanesos. Hem de dir que l'edifici que han atacat de matinada és un bloc residencial. El projectil ha anat directament contra un pis en concret i han mort 3 membres del Front Popular per l'Alliberament de Palestina, una organització marxista laica qualificada de terrorista per Israel i la Unió Europea, i quan ha caigut el projectil molts veïns han sortit esbarats, però en canvi, i això ens estranya molt, n'hi ha hagut que ni tan sols se n'han assabentat fins que s'han llevat al matí.
No he sentit res, ho juro, ni tampoc la meva família. A la una dormia i no he sentit res. M'ha sorprès, estic en xoc.
Actualment utilitzen des d'or de bombes.
Ara fan servir un tipus d'armes que no se senten gaire, ni tan sols si et passen molt a prop. Són molt precises i també catastròfiques. Fan una massacre.
La veritat és que el pis en concret, aquest pis ha quedat totalment destruït i l'edifici ha estat evacuat. Ningú s'hi pot acostar perquè ara l'exèrcit ha acordonat tota la zona i està tot tancat, no s'hi pot accedir.
Tensió màxima, per tant, ara mateix. El Catalunya Nit aquesta temporada, ja ho sabeu, és fins a la mitjanit. Qualsevol novetat important que hi hagi sobre aquesta possible imminent operació terrestre d'Israel contra el Líban, us la explicaríem ràpidament i en connexió també amb els nostres companys, amb la Maria Alba Gilabert i el José Antonio Rodríguez. Molt bona nit des de Beirut.
Bona nit.
El principal aval que ha tingut fins ara Hezbollah és l'Iran, que l'ha proveït amb armes i diners. I avui el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha volgut fer una advertència a les autoritats de Teheran i als iranians en general. Afirma que no permetrà que el règim dels ayatolàs posi en perill la seguretat d'Israel. Ignasi Abad.
Sí, ho ha fet en un missatge de vídeo. Netanyahu s'ha adreçat a la població iraniana per demanar-los expressament que donin l'esquena als seus dirigents, a qui responsabilitza de fomentar una guerra oberta a la regió.
No hi ha cap lloc de l'Orient Mitjà on Israel no pugui arribar. No hi ha cap lloc on no puguem anar per protegir la nostra gent i protegir el nostre país. Cada moment que passa, el règim us acosta, noble poble persa, cap a l'abisme. La gran majoria dels iranians saben que el règim no els importa gens.
En qualsevol cas, l'Iran ha anunciat que no desplegarà o no pensa desplegar combatents propis al Líban ni a Gaza per enfrontar-se a soldats israelians, perquè considera que tant Hezbollah com Hamas tenen prou capacitat per plantar-hi cara. Ho ha dit el ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, que vaticina, a més, una represàlia sagnant.
Els que violen els nostres interessos nacionals ho lamentaran. Tallarem les mans i els peus de l'agressor. El règim sionista ha de saber que aquests crims no salvaran aquest règim criminal del col·lapse.
Malgrat aquesta retòrica grandiloquent, podríem dir, l'Iran ha intentat evitar des de l'inici d'aquesta ofensiva israeliana al Líban que la guerra s'estengui més enllà i el conflicte bèl·lic, per tant, no arribi a les seves fronteres.
Sí, perquè si hagués volgut agafar, ja ha tingut, de moment, uns quants pretextos.
Exacte, i moltes excuses per fer-ho, i no va passar.
De moment no ha passat.
L'atemptat de la mort del líder de Hamas a Teheran mateix.
Exacte, sí. Doncs un dels grans actors, sens dubte, a la zona, l'Iran, que de moment fa advertències, però no passa d'aquí, i l'alt representant, de moment encara ho és, d'Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, ha fet una crida perquè s'evitin noves intervencions militars que agreugin el conflicte al Líban. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 han demanat un alto al foc en la reunió d'emergència que han mantingut avui. Una trobada telemàtica que ha seguit des de Brussel·les Jordi Baró.
Demanda clara del cap de la diplomàcia europea a Israel perquè no faci una incursió terrestre al Líban. Josep Borrell ha reunit d'urgència els ministres d'Afers Estrangers dels 27, una cita per videoconferència davant el deteriorament de la situació sobre el terreny. De la trobada en surt un nou compromís per treballar per l'alto el foc i també la petició a Israel que no faci nous passos després dels bombardejos al sud del país i a Beirut.
Les armes ara s'haurien de silenciar i la veu de la diplomàcia hauria de parlar i ser escoltada per tots. Qualsevol nova intervenció militar agreujaria de forma dramàtica la situació i s'ha d'evitar.
La diplomàcia europea ha tornat a alertar del risc que la guerra s'estengui més al Pròxim Orient i ha demanat que davant la crisi al Líban es convoqui d'urgència al Consell de Seguretat de l'ONU.
Falten 2 minuts perquè sigui 11:15 de la nit. És, per tant, una altra nit molt complicada ara mateix al Líban, i en volem parlar amb la persona que va ser corresponsal del 2016 al 2021 de TV3 i d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, a Beirut. Txell Feixas, bona nit.
Bona nit, Manel.
Aquests anys que ara anomenava, quan tu estaves allà informant-nos, no sé si podem dir que eren moments molt més tranquils que del que són ara, o si ja veies a venir que això que estem explicant aquests dies podia passar.
Home, època més tranquil·la no del tot, perquè recordem que cap al 2019 va explotar la crisi financera al país, després va venir la pandèmia de la Covid, que va rematar l'explosió al port de Beirut, i quan encara no s'havien refet, doncs, aquesta guerra entre Israel i Hezbollah, o més ben dit ja, aquesta guerra d'Israel contra el Líban, perquè l'atac d'avui que ens explicava Maria Alba Gilabert al centre de Beirut sobrepassa una nova línia vermella colpejant, doncs, objectius que res tenen a veure amb la milícia libanesa ni amb les operacions al sud. És veritat que pràcticament fins ara, amb Gaza, sobretot quan nosaltres, com deies, hi érem, tant Israel com Hezbollah intentaven mantenir un cert status quo amb escaramusses freqüents, però més o menys controlades, perquè no suposessin, doncs, una escalada sumada a una guerra, això sí, sempre de paraules, de retòrica, no? Hem de recordar que Israel va sortir de la Segona Guerra amb el Líban el 2006 amb la cua entre les cames. Van durar només un mes els israelians, els posats per Hezbollah, de manera que hi havia com un cert pacte de no agressió, o almenys d'una agressió, doncs, limitada. Per tant, doncs, en aquell moment, Manel, i segurament abans de la guerra de Gaza, es feia bastant difícil imaginar aquest panorama tan extrem, no? Bombardejant més enllà del sud, com estem veient, fent-ho amb l'expansió i la intensitat que estem comprovant, assassinant el mateix líder Hassan Nasrallah, atacant Beirut, no només als suburbis de Dahiyeh, amb forta presència de Hezbollah, és veritat, sinó també com la passada matinada al centre, en aquesta intersecció que coneixem bé de busos, de taxis, un punt molt, molt poblat del centre, del cor de Beirut, anomenat Kola, en una zona majoritàriament de musulmans sunnites i no xites com fins ara, i que no es bombardejava des del 1990, quan acabava la Guerra Civil. Per tant, un punt d'inflexió important en aquesta estratègia de crear terror no només al sud ni als feus de Hezbollah, sinó arreu del territori, i anunciant ara, com dèieu, aquesta invasió terrestre limitada. Veurem això delimitada, perquè sempre comencem així i no acabem d'aquesta manera, per part d'Israel, que ha comunicat ja als Estats Units. Per tant, Manel, una fotografia bastant, bastant impensable, no fa tant.
Sí, déu-n'hi-do, i va canviant minut a minut. Els oients, els espectadors, t'hi havien vist molt, a Beirut. Ara potser fa un temps que no t'hi veuen, però això no vol dir que no hi tinguis encara molta vinculació. I, de fet, n'acabes de tornar. Estaves allà fa pocs dies.
Sí, vam veure una població, Manel, molt, molt esgotada, molt espantada, diria que pessimista com mai. Per proximitat geogràfica i paral·lelisme també en el temps, clar, tothom, i és evident, té al cap Gaza. L'ombra d'aquest genocidi perpetrat per Israel s'allarga a tot el país. El govern de Netanyahu torna a engegar la guerra amb les armes, com bé explicàvem, però també la psicològica, no?, d'alguna manera, jugant amb l'angoixa que, com a Gaza, ens deien, generen els jets israelians llançant pamflets demanant una evacuació per seguretat, no els civils, quan en realitat el que fan és empènyer els desplaçaments forçosos, provocant també incertesa amb aquests tempos, no?, de l'anunciada invasió terrestre, ara sí, ara no, limitada, no limitada, que ara sembla que sí serà immediata. Un amic em comentava, no?, amb llàgrimes als ulls, com els seus pares al sud, doncs, i també el seu avi, no en volen marxar de la seva casa, no?, perquè recorden la imatge dels palestins amb la clau, que mai més van poder tornar, i diuen que què han de fer a la seva edat marxant de la seva terra, de la seva casa, per una invasió israeliana, no? Però, de fet, ja són 1 milió de desplaçats, molts a un Beirut, que em connecta molt amb les imatges de l'explosió del port a la capital, no?, amb gent deambulant com si fossin zombis, molts amb el que porten posat pel centre de la capital, nens dormint a la corniche, restaurants particulars, doncs, convertits en punts de solidaritat. I una imatge, Manel, que també és sorprenent, no?, per nosaltres, perquè l'havíem cobert justament a l'inrevés. Més de 100.000 persones creuant la frontera, però aquest cap per entrar cap a Síria, no? Després, sí, de 13 anys d'entrada al Líban buscant refugi per la guerra siriana, doncs ara són molts sirians, també libanesos, que fan el camí contrari. I tot enmig de la por de molts, d'aquest buit de poder de Hezbollah sigui aprofitat per altres faccions per fer-se amb el poder. Tenim en compte que la guerra civil al Líban és molt recent i hi ha moltes tensions i revenges pendents, i també amb el saber desesperat de molts ciutadans que fins ara ningú, ni els Estats Units ni la comunitat internacional, han aturat, no?, Israel a Gaza, i per tant la por de saber que Israel se sent impune i que pot actuar contra el Líban de la mateixa manera que ho ha fet a Gaza, en una guerra que, recordem, estan permetent des de l'acció, des de l'omissió, també des de les complicitats de tothom, no? I que no s'atura, no sovint perquè no es pugui, sinó perquè no es vol, perquè hi ha interessos superiors, no? I això també està bé recordar-ho, perquè ells ens ho recorden cada dia, no?
Clar, això genera molta frustració, evidentment, perquè sembla que no s'hi pugui fer res, i segur que s'hi poden fer coses per evitar-ho. Ara, mentre t'escoltava, pensava que els que hem viscut en altres ciutats, en altres països, tots tenim els nostres racons d'aquests llocs, no? El lloc on anava a comprar el pa, el lloc on feia un cafè, la dona que em saludava no sé on... Els nostres racons particulars, les nostres pròpies ciutats. Tu segurament tenies el teu Beirut. No sé si el teu Beirut l'has vist molt canviat en aquesta última visita.
Doncs sí, certament sí. Quan hi vam estar, per mi els carrers estaven estranyament buits d'aquell bullici caòtic que protagonitza Beirut, no? Que és com un formigueig de gent anant amunt i avall. Realment poca gent a peu, molta gent amb cotxe, perquè va ser quan van començar a haver-hi aquelles retencions ingents de gent que fugia del sud. I també la corniche, no? un altre cop amb un altre paisatge humà totalment diferent de ser un lloc d'oci, de respir, no? El pulmó de la capital libanesa convertit ara en un espai de refugi, no? de llits fets amb mantes, de nens doncs, dormint-hi, de... Sí, em connectava molt amb el que us deia, no? Amb les imatges, però multiplicades per molt de que vam veure en l'explosió, posteriors a l'explosió de Beirut, no? I una mica aquella sensació que els animes dient que són resilients, no? I que això se't gira en contra perquè la majoria de gent està molt enfadada i molt farta de ser resilient i el que volen és viure finalment en pau, no? Perquè per uns i per altres sempre estan en una nòria de convulsions impossibles de sobreviure, ja no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional.
Txell, és un plaer escoltar-te i molts oients es deuen estar preguntant quan podrem escoltar tota aquesta feina que esteu fent, que ara la fas més a llarg termini, no tant al dia a dia, i quan la podran veure, què ens pots dir?
Doncs mira, estem preparant, al Líban estàvem preparant un dels capítols de la sèrie documental amb què estem treballant amb molta, molta il·lusió per Catalunya Ràdio, per aquesta casa, TV3, mitjans digitals, per 3CAT, per tant, i que podreu veure, si tot va bé, a partir del març. Us ho ampliarem tot plegat, però centrada bàsicament en dones en lluita per defensar els seus drets més bàsics i que han passat de ser ciutadanes, com podríem ser qualsevol de nosaltres, a convertir-se en activistes doncs, que han anat més enllà de la seva lluita individual per acabar treballant per una lluita col·lectiva exemplar. No? I això intentarem traslladar també enmig d'aquesta guerra al Líban ara, llum i esperança que també hi és malgrat tot.
I segur que, com sempre, estarà molt bé. Moltíssimes gràcies, Txell Feixas, per acompanyar-nos en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta.
Un plaer ser amb vosaltres. Gràcies i bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Vuit minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Els líders inhabilitats del procés, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, ja poden demanar al Tribunal Constitucional que se'ls apliqui la llei d'amnistia després que avui el Suprem hagi reafirmat que no els hi pensa aplicar. Una decisió que no ha estat unànime, ja que una magistrada ha acusat els seus companys de fer ficció jurídica. Anem ara cap a Madrid, Jordi Brascó.
Abans de recórrer al Constitucional, els polítics inhabilitats havien d'esgotar la via del Suprem, que ja s'havia negat una vegada a aplicar-los l'amnistia. Doncs bé, l'alt tribunal ha confirmat avui que ho continua veient igual que aleshores, que no gastar-se diners de la pròpia butxaca és també una forma d'enriquir-se i que els exconsellers van malversar diners públics per satisfer un interès personal, en aquest cas, organitzar el referèndum. Això sí, aquesta vegada el text liderat per Marchena té un to més contundent en què es defensa el paper dels jutges enfront del poder legislatiu. Diu Marchena que no són boques mudes que es limiten a aplicar lleis, sinó que el seu rol és interpretar-les. Aquesta contundència, però, no amaga una veu discordant, la de la magistrada Anna Ferrer, que ha emès un vot particular on retreu als seus companys que facin una interpretació esbiaixada del delicte de malversació. L'opinió de Ferrer queda recollida, però no canvia la posició del Suprem. Propera i última pantalla per als quatre inhabilitats al Tribunal Constitucional. Els encausats que no van ser jutjats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara hauran d'esperar per fer aquest pas.
I en plenes negociacions entre el govern espanyol i Junts pels pressupostos generals de l'Estat, el ministre d'Exteriors apuja l'aposta per l'oficialitat del català a Europa. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, José Manuel Álvarez s'ha mostrat disposat a portar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si segueixen les reticències entre alguns estats membres. El ministre ha acusat el Partit Popular de promoure el bloqueig entre els seus socis europeus.
En estos momentos yo solamente veo que queda una reticencia, que es la reticencia política, que es la reticencia de aquellos países que están gobernados sobre todo por Partido Popular Europeo en coalición con la extrema derecha, y por eso yo sistemáticamente le digo al Partido Popular que deje de poner obstáculos a esto, que nos ayude en Europa.
Catalunya Nit.
I hora d'augmentar la tensió perquè moure's en tren a partir de demà es complica i força pel sud del país. Arrenquen les obres del corredor mediterrani que obliguen a tallar el pas de combois entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders durant 5 mesos. El tall afectarà, atenció, diàriament 15.000 passatgers. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
5 mesos, ara ho deien, que els usuaris de Rodalia Renfe hauran de fer servir un pla alternatiu si volen desplaçar-se fins a Barcelona i després tornar a casa. Què hauran de fer?
Exacte, doncs mira, és un pla que inclou agafar autocars per evitar el tram que entrarà en obres, que és el túnel de Roda de Barà. Els usuaris que estan més informats preveuen que el seu viatge s'allargarà i hauran de canviar hàbits, com ara matinar més. El càlcul de Renfe és de mitja hora d'increment de trajecte, segons el director de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona.
Sempre que agafes la carretera, un bus alternatiu, un transbordament, suposa un increment de temps de viatge respecte al que és la circulació ferroviària.
Quant de temps calculen, de més?
Al voltant d'uns 30 minuts, però també dependrà de la carretera. El que hem fet és establir aquest servei alternatiu per carretera, intentant fer que sigui moda carrusel en el moment que un autobús estigui ple, pugui sortir i així garantir aquesta mobilitat.
Doncs, Carme, agafem la lupa i mirem-nos bé aquest pla alternatiu.
Doncs mira, aquesta és una informació de servei. Són 87 autocars que faran 600 trajectes cada dia. Hi haurà dues línies que enllaçaran amb Tarragona. Una serà directa i l'altra farà parades a Altafulla i Torredembarra. També hi haurà tres línies més que aniran de Sant Vicenç a l'Hospitalet de l'Infant, una altra fins a Vilaseca i Cambrils i una tercera fins a Salou i Portaventura. Els usuaris que surtin de Tortosa podran agafar un autocar a l'Hospitalet de l'Infant. Les línies de tren R13, 14 i 15 seguiran actives, però es desviaran per l'interior, per Valls. Renfe ha activat el compte @rodobresbarat per la xarxa social X, a l'antic Twitter, per saber, per estar informat de l'estat del servei, de les incidències que hi puguin haver, i també n'informarà per la resta de canals habituals i en personal a les estacions i a dalt dels trens.
Molt bé, doncs a veure si tothom arriba quan vol, allà on vol.
I que hi hagi sort.
Exacte, moltíssimes gràcies, Carme. El sector del turisme demana que el govern millori la coordinació de les polítiques de treball per a la immigració, una crida per fer front a la falta de mà d'obra que han fet avui en la trobada anual que se celebra a l'Alt Empordà. Anem cap a Masarac, Laia Claret.
Segons Antoni Escudero, el president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, aquest estiu hi ha hagut establiments que no han trobat treballadors per cobrir les necessitats. Per això fa aquesta petició.
Una millor coordinació de les polítiques de treball amb immigració. No pot ser que les persones immigrants hagin de residir durant 3 anys per obtenir una autorització de treball. Si venen, benvingudes. Si se'ls ajuda, benvingudes. En la mà d'una que falta, donem-los papers perquè treballin, perquè si no aquesta gent irà al mercat negre.
Escudero també considera que cal una regulació més contundent sobre els pisos turístics. Remarca que és l'única manera d'acabar amb la turismofòbia que s'ha instaurat a diverses ciutats.
Demà potser notarem una mica més car anar al supermercat. A partir d'aquest dimarts haurem de tornar a pagar IVA per uns quants aliments dels considerats fins ara bàsics. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit, Manel.
De quan pujarà el preu i de quins aliments estem parlant, anem prenent nota.
Doncs mira, repassem. L'IVA passarà del 0 al 2% per la llet, el formatge, el pa i les farines panificables, els ous, les fruites, les verdures, els llegums, els cereals, els tubèrculs i l'oli d'oliva. L'IVA dels olis de llavors passarà del 5 al 7,5%, i això també afectarà la pasta. I això serà vàlid fins a final d'any. A partir del 1 de gener, Manel, tornarem a una situació semblant a l'anterior, a la bonificació de l'IVA que ha fet el govern espanyol. Per reduir la inflació, hi haurà un IVA superreduït del 4% pels productes bàsics, entre els quals a partir d'ara també hi haurà l'oli d'oliva, i un de reduït del 10% per la resta dels considerats necessaris. I aquí hi ha la pasta, la carn, el peix.
El consumidor voldria la inflació baixa i mantenir això, però veiem que, paradoxalment, una inflació sota control encareix el cistell de la compra.
Per aquest efecte concret, que és que es torna a l'IVA al seu origen, sí.
I, a més a més, abarateix les hipoteques, això sí.
Sí, i això gràcies al fet que al setembre l'Euríbor s'ha situat de mitjana en el 2,94%, el nivell més baix des del novembre del 2022. Això ho notaran els que negocien una hipoteca i els que l'hagin d'actualitzar, la quota de l'Euríbor del setembre, això li significarà també una rebaixa. La revisió anual tindran, doncs això, un estalvi d'uns 100 euros al mes, estem parlant d'una mitjana, i si la revisió semestral s'estalviaran uns 65 euros mensuals.
I l'alegria quan durarà? És a dir, ara comença a pujar de nou o seguim cap avall?
A veure, hi ha consens entre els analistes que seguirà baixant l'Euríbor, igual que ho faran els tipus d'interès. De fet, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha reforçat avui mateix la idea que seguiran relaxant la política monetària.
La inflació pot augmentar temporalment el quart trimestre d'aquest any a mesura que les dràstiques caigudes dels preus de l'energia surtin de les taxes anuals. Però els últims desenvolupaments reforcen la nostra confiança que la inflació tornarà a l'objectiu de manera oportuna. Ho tindrem en compte en la pròxima reunió de política monetària a l'octubre.
In our next monetary policy meeting in October.
I oportunament també ens ho explicarà el Rafael de Ribot. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
I atenció, perquè aquesta és també una de les notícies d'aquesta tarda, i és que el govern enterra definitivament el projecte de la desalinitzadora flotant al port de Barcelona, però, si la sequera no remet, podria dur aigua en vaixells per cobrir les necessitats de l'àrea metropolitana. La directora general de Transició Hídrica és a Ginebra, on participa a la Conferència Internacional de Resiliència a la Sequera, i és allà on la Montse Poblet l'ha entrevistat. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què han descartat la desalinitzadora flotant ara?
Doncs perquè Concha Zorrilla no veia clara la inversió de 100 milions d'euros ni com amortitzar-la, ni tampoc que aquesta sigui la millor solució tècnica per compensar els problemes d'aigua de Barcelona si ens tornem a situar en emergència.
Descartaríem aquesta desaladora flotant perquè té un risc tecnològic important, no és una instal·lació que tu la puguis trobar al mercat. Per tant, l'hauríem de dissenyar de nou. Seria una mica un invent.
Ens assegura que, com que no s'havia firmat cap contracte, no ha tingut cap dificultat per descartar el projecte. En canvi, el que sí que es planteja, si la situació ho requereix, és recuperar la idea de dur aigua amb vaixells.
Molt bé, doncs aquella desaladora flotant que ja havíem vist imatges i tot plegat, sembla que no arribarà a ser una realitat. De quins altres temes heu parlat, Montse?
Del possible trasbassament d'aigua de l'Ebre a Barcelona, ens ha dit que almenys en aquesta legislatura no el contempla, però ens ha confessat que li agradaria unificar els criteris de gestió de totes les conques catalanes que ara porten per separat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i l'ACA. No veu lògic que s'apliquin criteris diferents, com està passant ara, amb polítiques molt més restrictives a les conques internes que la conca de l'Ebre. Pel que fa a les multes que l'anterior govern va imposar als ajuntaments que gastaven més aigua de la permesa, la intenció de Concha Zorrilla és congelar-les.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Montse, des de Ginebra. I els regants de les comarques de Lleida reclamen a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que no els rebaixi les dotacions d'aigua que reben. Una qüestió que l'organisme de Conca està estudiant de cara al 2028 i que podria arribar a retallar de mitjana un 12%. Lleida, Julià Albacar.
El canvi es farà tenint en compte les necessitats dels cultius, els efectes del canvi climàtic i la modernització dels sistemes de regadiu. La previsió és aplicar al pròxim Pla Hidrològic de l'Ebre 2028-2033. Una de les retallades més altes afectaria el canal de Pinyana, que rega 13.500 hectàrees del Segrià i la Llitera. Ramon Piqué, el seu president, s'hi oposa.
Nosaltres som capaços d'administrar l'aigua en temps de sequera i així ho hem demostrat. Per tant, no tenim per què reduir la nostra concessió.
També s'hi oposen els regants del canal d'Urgell, el més extens del país, que juntament amb la resta de comunitats de regants presentaran al·legacions. Precisament ahir, l'Urgell va tancar la campanya anual de reg amb menys aportacions del Segre que en un any normal, però havent salvat tots els cultius i segones collites, a diferència del que va passar l'any passat.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I a Àustria són hores d'incertesa per la formació del nou govern. L'extrema dreta ha guanyat per primera vegada les eleccions al Parlament, una victòria històrica, però no suficient. Per ara, cap altre partit ha donat suport al Partit de la Llibertat, l'FPO. L'alternativa és que la segona força política, el Partit Popular del canceller federal en funcions, busqui l'aliança amb els socialdemòcrates i els liberals, tercers i quarts, a les eleccions legislatives d'ahir. Ho ha seguit tot plegat des de Viena Oriol Serra.
El principal partit xenòfob d'Àustria ha tornat a guanyar unes eleccions en pocs mesos. Primer van ser les europees i ara les legislatives. El Partit de la Llibertat, l'FPO, ha aconseguit el 29% dels vots i la premsa internacional ha coincidit a parlar de victòria de l'extrema dreta. A Àustria, en canvi, veuen l'etiquetatge d'una manera molt diferent. N'hem parlat amb Alexander Purga, editor de política del diari Salzburger Nachrichten, un dels més importants del país. Purga considera que tant l'FPO com el seu líder, Herbert Kickl, no són d'extrema dreta, fins i tot encara que faci ús d'expressions pròpies del nazisme.
Ell juga amb el tema, no el qualificaria ni de nazi ni d'extrema dreta. És un populista amb molt capacitat.
Per entendre el suport electoral que ha rebut l'FPO, l'expert en política parlamentària austríaca es remet a la mala gestió de la migració a Viena.
Hi viuen un 45% de persones que no són d'origen austríac. Hi ha escoles amb classes on no hi ha ni un sol nen austríac, on la integració no és possible. El problema cada cop és més gros i es converteix en munició per l'FPO.
El Partit de la Llibertat d'Àustria, l'FPO, s'alimenta de la temàtica de la migració, però també s'ha aferrat a d'altres qüestions. Per exemple, a la neutralitat militar d'Àustria, un país que no forma part de l'OTAN. L'FPO és partidari d'aixecar les sancions a Rússia.
És una línia molt singular la que segueix l'FPO. Fa anys va signar un acord d'amistat amb el partit de Putin.
Probablement l'FPO continuarà 5 anys més a l'oposició perquè conservadors, socialdemòcrates i neoliberals acordaran un govern de coalició. Si això passa, la pressió sobre el govern serà important, ja que qualsevol error farà créixer encara més l'extrema dreta representada en l'FPO.
Doncs també viu incertesa a l'extrema dreta a França perquè Marine Le Pen afronta des d'avui un judici que li pot costar el seu futur polític. Ha començat el procés sobre el cas de malversació de fons del Parlament Europeu que l'esquitxa ella com a líder de reagrupament nacional i a 26 membres més del seu partit. Anem cap a París. Isabel Galí.
Marine Le Pen ha arribat als tribunals envoltada de càmeres. L'expectació era màxima per saber com argumentaria el fet que ella, entre 11 eurodiputats del seu partit, acceptés que el seu assistent treballés pel partit i no per la seva feina política, una institució que sempre criticava. Per aquest cas de desviament de fons públics europeus li poden caure penes altes, 10 anys de presó o una multa d'un milió d'euros, però la que més mal li pot fer és la inhabilitació de 5 anys si el tribunal es posa dur fins a 10 anys. Aquí s'acabaria la seva carrera política en el moment de més popularitat del partit fundat pel seu pare i que ella tant s'ha esforçat a moderar i netejar. La línia de defensa de Marine Le Pen és dir que els assistents parlamentaris no són assalariats de l'Eurocambra i que també han de poder desenvolupar la seva vocació política.
Tenim molts arguments per desenvolupar, per defensar la llibertat parlamentària, que és el que per a mi està en qüestió en aquest cas, per demostrar que no hem violat cap regla política.
L'informe dels jutges d'instrucció diu, en canvi, que el partit que Marine Le Pen va presidir durant 10 anys va posar en marxa un sistema de desviament de diners europeus per finançar-se i que ell en seria una de les principals responsables. El judici s'allargarà fins a finals de novembre i marcarà de ben segur el ritme polític a França.
Doncs encara en el marc de l'extrema dreta europea, Vox ha reconegut que va finançar les campanyes de les generals i les municipals de l'any passat amb crèdit hongarès. Sergi Molero.
Sí, concretament amb 9,2 milions d'euros provinents del Banc d'Hongria, que s'associa directament amb el primer ministre hongarès, l'ultra Víctor Orbán. Segons ha explicat el Confidencial, Mayer Bank Holding és propietat d'un dels millors amics de la infància d'Orbán i és habitual que financiï formacions d'ultradreta arreu d'Europa. Des de Vox destaquen la legalitat de l'operació i aleguen impossibilitat d'aconseguir préstecs per part d'entitats espanyoles.
Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Farem una pausa de seguida i quan tornem parlarem de l'ús terapèutic del cannabis i d'un trasplantament de cara pioner que s'ha fet a l'Hospital de Bellvitge.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
A viacentral.cat comencem la setmana de la furgoneta camper.
Liquidem l'estoc del 2024 de furgonetes i autocaravanes compactes amb descomptes de fins a 8.000 euros en vehicles nous.
A viacentral.cat us regalem bateria de liti, placa solar, tandal i multimèdia.
Del 28 de setembre al 5 d'octubre a Barberà del Vallès.
Viacentral.cat, especialistes en campers. Aquest dimecres, la Champions arriba a Girona.
I a Catalunya Ràdio, som Girona!
Des de 3:15 del matí, portes obertes a l'Auditori Josep Irla, a l'antiga capella de l'Hospital de Santa Caterina, per viure un matí de Catalunya Ràdio ben especial.
Viurem les hores prèvies a un partit històric amb gironins il·lustres, tindrem una tertúlia esportiva de gala i acabarem de 12:00 amb un especial que no surti d'aquí.
El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Aquest dimecres, som Girona.
Girona, Girona, Girona.
Catalunya Ràdio és líder en podcast i aquest dilluns celebrem el Dia Internacional del Podcast.
Intentarem posar llum a la fosca.
No et perdis els nous episodis de Crims. L'esport més inèdit de Barça Reservat.
La veritat és
els millors documentals amb Garbo, Extrema any. Catalunya, de... El Mar Amur, El Servei Públic de Gent Normal,
la gran pregunta
Pop-up i A. Podcast infantils,
una dona,
em van fer història, Som com som, o l'entreteniment del llindar.
Un catàleg amb ficcions, cultura, entreteniment, divulgació, esports. Benvinguts a la gran factoria de l'àudio, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya nit.
Tres minuts llargs per arribar a 3:15 de la nit. Pas endavant del govern espanyol per regular el cannabis amb finalitats terapèutiques. El Ministeri de Sanitat ha publicat l'esborrany del Reial Decret que estableix les condicions per elaborar i dispensar fórmules magistrals de cannabis medicinal. Plantegen poder-lo prescriure en alguns casos d'esclerosi múltiple, epilèpsia, dolor crònic o per pal·liar els efectes de la quimioteràpia. Ana Alfonso.
La prescripció l'hauran de fer sempre metges especialistes i els preferats es dispensaran en els serveis de farmàcia hospitalària. També hi haurà un registre per garantir la traçabilitat i la qualitat d'aquests preparats. Aquestes fórmules es faran servir quan no existeixin medicaments autoritzats o quan els ja existents no hagin estat eficaços per a aquell pacient. El cap de Servei de Farmacologia Clínica de l'Hospital Germans Trias i Pujol i professor de la UAB, Magí Ferrer, nega que aquest tipus de medicaments acabin generant dependència.
No, és molt limitat. Primer que es donen per persones que pateixen molt. El més important al final és aliviar el patiment, no? I els símptomes que tenen. No són persones que són fumadors de cànnabis habituals i que volen prendre més cànnabis, són persones que ho prenen perquè ho necessiten.
El text del Ministeri se sotmetarà a tràmit d'audiència i informació pública i es poden enviar aportacions fins al 21 d'octubre.
I encara, Anna, hi afegim una notícia d'aquelles que ens arriba de tant en tant dels hospitals i que ens agraden explicar, i és que l'Hospital de Bellvitge fa el primer transplantament de cara al món procedent d'un donant en asistòlia controlada, és a dir, d'una persona morta per aturada cardíaca. Això ha fet més complexa l'operació, que s'ha planificat durant 2 anys i ha implicat uns 60 professionals de 10 serveis de l'hospital.
Sí, un trasplantament de donant amb asistòlia implica que els metges tenen menys temps per extreure i trasplantar l'òrgan perquè es para el cor i es talla el rec sanguini. El trasplantament es va fer amb èxit el 18 de setembre i va durar 12 hores. El receptor, un home de 47 anys, tenia un neuroblastoma gegant a la cara, que és un tumor benigne que li deformava la part dreta. Li provocava problemes de visió i de moviment i també afectació psicològica i aïllament social. El doctor Oriol Bermejo, cap del Servei de Cirurgia Plàstica, plàstica i reparadora de l'Hospital de Bellvitge, explica en què va consistir aquesta operació.
Hem fet una resecció d'aquesta tumoració a nivell facial i la substitució del nas, de la hemicara dreta, la parpella, el cuir pilós, per la hemicara d'un donant. Ens hem hagut de fer diverses sutures d'una artèria, quatre venes i quatre nervis perquè en un futur recuperi la mobilitat i la funció de tota aquesta hemicara.
Fins ara s'han fet 3 trasplantaments de cara a Catalunya i 53 arreu del món. Només entre un 1 i un 2% acaben rebutjant l'òrgan.
Una gran notícia. Moltíssimes gràcies, Anna. El treballador de la residència Sant Roc de Canet de Mar, al Maresme, detingut ahir per la presumpta agressió sexual a una àvia del centre, pendent de passar a disposició judicial. Canet, Marta Vallès.
El detingut és un auxiliar, un home d'uns 30 anys, que una companya va sorprendre ahir infraganti quan suposadament agredia sexualment una resident. Els fets van succeir a l'habitació de l'àvia, una dona de 90 anys, que no tenia la seva companya habitual. Els treballadors van trucar als Mossos, que van detenir el presumpte agressor. Està a la comissaria de Pineda de Mar, pendent de comparèixer als jutjats. L'home no té antecedents. La direcció de la residència Sant Roc ha difós un comunicat on qualifica com a greus els fets, explica que d'immediat va informar a la família de la resident i expressa el compromís de col·laborar amb la policia i amb la justícia per aclarir què va passar.
I al COI, al País Valencià, arrenca el judici per la mort de 73 avis per Covid en una residència durant les primeres setmanes de la pandèmia. Oriol Pujador.
Sí, a la residència d'Homus Vi van morir més de la meitat dels residents que hi havia en aquell moment. Familiars de les víctimes reclamen més de 2 milions d'euros a l'empresa gestora i també a la conselleria. A la primera sessió del judici, que ha començat avui, el cap de la unitat domiciliària de la residència, Manuel Pérez Bosch, ha explicat que no es van aïllar els malalts de Covid de la resta de residents.
Veies enfermos en 4 plantes. Si vas a ver 10 enfermos y vas a 4 plantas, no hay aislamiento. O sea, no se hizo. Pacientes pidiendo agua, pacientes, por favor, sáquenme de aquí, no sé. Hubo allí mucho mare magno.
El judici s'allargarà fins la setmana vinent.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sabíem que no estaven de moda, parlem de les comunions, però les dades de la davallada poden arribar fins i tot a sorprendre, perquè en els últims 6 anys a Catalunya han baixat un 44%. Són dades del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya, que us ha avançat Catalunya Ràdio. L'any passat van fer la comunió més de 9.600 nens i nenes a Catalunya. Maria Costa.
Les famílies que s'interessen per inscriure els fills a la catequesi provenen d'escoles religioses, però també n'hi ha d'altres que no són practicants i que ho demanen per una qüestió social. Segons el director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya, mossèn Joan Àguila, un gruix important de nens que hi participen són fills d'immigrants de Llatinoamèrica.
El que hi ha més, sobretot a les ciutats i en els barris, a les zones perifèriques, per exemple, de Barcelona, Tarragona també ho conec, són molts fills d'immigrants de Sud-amèrica, això és veritat, perquè són gent que venen amb una religiositat molt forta, molt marcada.
A tot Catalunya també falten catequistes, i és que en els darrers 6 anys s'han reduït a la meitat i ara n'hi ha uns 4.000.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquest 2024 es commemora el 50è aniversari de la publicació d'una de les novel·les catalanes més llegides de tots els temps, El mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, que combina aventura, història d'amor i ciència-ficció. El llibre s'ha traduït més d'una desena d'idiomes i només en català se n'han venut més d'1.350.000 exemplars. Ara, amb la Valèria Aubareda, us volem parlar d'una adaptació d'aquest llibre, aquesta vegada d'un estil diferent, podríem dir, Valèria, de còmic. Bona nit.
Hola, bona nit.
El mecanoscrit de segon origen, per tant, el podrem llegir aviat en còmic, també, eh?
Sí, és una adaptació de Martín Pardo, que publica Edicions 62. L'ha adaptat en un temps rècord per coincidir amb aquest aniversari rodó. Tant, diu que pràcticament no va tenir temps de sentir el pes d'adaptar un clàssic tan reconegut.
tenia tanta pressió del temps d'acabar-ho per 50 aniversari que no vaig tenir molt temps de tenir l'altra pressió, la pressió d'estar adaptant aquesta obra. No?
Pardo ens ha explicat que n'ha volgut mantenir l'estructura, és a dir, capítols i epíleg, però per llargada ha hagut d'optar per adaptar només una part de la història.
M'he intentat centrar una mica en la relació entre els dos personatges, no? Perquè hi ha moltes més coses a aquesta novel·la. No? I també, evidentment, estem fent un còmic, sí, per escriure ja el llibre. Per tant, jo havia d'intentar fer tota la història el més visual possible. No? Tot el que puguis explicar amb imatges no l'has d'explicar en text.
I quines parts ha destacat, Valèria?
Doncs elements que encara que considera interessants n'ha hagut de prescindir perquè tot no li cabia.
Quan estan buscant llibres per conservar, diguem, la civilització, parlen de religió i critica la religió d'una manera molt interessant. Clar, jo volia ficar aquest diàleg, però quedava molt forçat i el vaig haver de treure.
Parlem, Valèria, d'un llibre que es va publicar fa 50 anys. No sé si encara el considera vigent l'autor.
Per Martín Pardo, totalment, o gairebé totalment.
Si hi ha alguna cosa que pot xocar a algú que la llegeixi ara, és potser el llenguatge que utilitza Pedrolo, no? Ja es veu una mica de fa uns anys, no?, en algunes expressions. Però la resta és totalment vigent. De fet, Manuel de Pedrolo, si hagués nascut a Nord-Amèrica, ara seria conegut a tot el món i hauríem fet pel·lícules a Hollywood.
Doncs ens haurem de conformar amb la pel·lícula i la sèrie que han fet aquí la radionovel·la de Catalunya Ràdio amb les veus de Carme Sansa i Vicky Peña.
Portava la camisa oberta i vaig veure que no tenia pèl al pit. Ai, ai, ai. Ell tenia 28 anys i jo en tenia 48.
L'actriu Carme Sansa es posa la pell de Rose, una dona ucraïnesa nascuda el 1929 que sobreviu a diverses crisis mundials. La Villarroel acull fins al 15 d'octubre aquest monòleg dirigit per Daniel Anglès i que ja ha vist, com sempre, la Marta Vives.
Que oportú que és aquest monòleg que Martin Sherman va escriure fa 25 anys i que des d'aleshores no ha deixat de representar-se en algun escenari o altre. Dan Inglés feia molts anys que tenia ganes de portar-lo aquí, en un escenari de Catalunya, perquè parla de supervivència, de fanatisme, de guerra, de dolor i de desolació, perquè la història de Rose travessa la història d'Europa del segle XX, des d'Ucraïna, on neix, fins als guetos de Varsovia, fugint de l'extermini nazi i provant d'accedir a Israel, des d'on s'explica i està de dol per una nena que no és jueva, com ella, sinó palestina. Una Carme Sansa que diu la paraula i ens trasllada el dolor i a la destrucció d'un món fet a miques, més que mai ara. Ho fa en un espai íntim i realista per posar tot el pes en una dona senzilla que fuig de la gran política per explicar-nos-la en primera persona, des de quin ha patit les pitjors conseqüències, perquè per poder viure, primer, cal sobreviure.
Fa 52 minuts que expliquem notícies i, com sempre ens passa, moltes no ens hi han cabut. Per exemple, Marta Cristià.
Mira, doncs no ens hi ha cabut una frontera que s'ha mogut. Què et sembla?
Em sembla curiós i fins i tot podria ser divertit si no passa que, com fan a vegades, que les mouen amb guerres de
per mig. No, exacte. Podríem pensar que les fronteres són fixes i inamovibles i que només es mouen això, no?, amb grans conflictes, amb guerres, però no. Recentment, no sempre, Itàlia i Suïssa han hagut de redefinir ni la seva frontera a causa d'un desgel de dues glaceres dels Alps. Segons ha comunicat el Consell Federal Helvètic, això es deu al fet que en les regions d'alta muntanya hi ha importants trams de frontera definits per, diuen literalment, la línia divisòria d'aigües representada per crestes de glaceres, camps nevats o neus perennes. I això, clar, va evolucionant.
Això sí que es mou.
Segons moltes coses, per exemple, la temperatura, canvi climàtic, etc. Així, Suïssa i Itàlia han acordat canvis a la zona de Testa Grigia, Plató Ros, el refugi Carrel i Gova di Rolen.
Doncs és la bona notícia, és que han acordat dos països el moviment d'una frontera, que prenguin nota a molts altres llocs. I avui és Sant Jeroni, patró dels traductors, i en David Guzmán vol agrair-los i molt la feina. Jeroni d'Estridó, un dels pares de l'Església, va ser el responsable de la primera versió en llatí de la Bíblia, l'anomenada Vulgata. I és així com Sant Jeroni, que celebrem el 30 de setembre, ha acabat sent el patró dels traductors. Traduir, com és sabut, no consisteix únicament a trobar la paraula exacta, sinó a decodificar una altra expressió del pensament, uns altres codis de conducta, uns hàbits aliens, un altre tarannà, en definitiva, una altra cultura. Una llengua, per fortuna, és bastant més que un sistema de signes, i en conseqüència qui tradueix no només ha de viure entre dues gramàtiques, sinó entre dues formes diferents de comunicació. En una vida impossible m'agradaria entendre totes les llengües del planeta, però mentre això no passi, acumulo tones de gratitud eterna per totes les persones que m'han permès llegir i entendre molt més enllà de les paraules. Sense ànim d'exhaustivitat, i per citar-ne només alguns, gràcies Joaquim Mallafré per Joyce i per Stern, gràcies Anna Casasses per Pinocchio i per Panaiti Strati, gràcies Dolors Udina per Ali Smith i la senyora Dalloway, gràcies Pau Joan Hernández per Eider Rodríguez i Bernardo Achaga, gràcies Miquel Cabal per Doblatov i Dostoyevsky, gràcies Marta Pera per Charles Simic i Peter Hanke, gràcies Albert Nolla per Paul Auster i Murakami, gràcies Carles Riba per l'Odissea i per Cadafis, gràcies Joan Sallent pel Shakespeare a peu d'obra, gràcies i mil vegades gràcies a tots els que exerceixen el noble ofici de transubstanciar una llengua en una altra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Vine al Cabatàs del 4 al 6 d'octubre. La mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves i propostes gastronòmiques, música en directe i moltes activitats més. No t'ho perdis. Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Ja has vist volar sobre el mar els vaixells de la Copa Amèrica? La Fórmula 1 del mar es disputa a Barcelona. Segueix-la en directe des de les platges o a les pantalles gegants del moll de la fusta i a les fan zones. L'accés és gratuït. Vine a peu o en transport públic. Consulta la millor ruta barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco. Que truco.
Catalunya nit.
Underground, am I understanding of delays on the line? The weather and the way we worked out weren't quite as expected.
El dilluns, bona cara. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
I què ens espera per demà?
Doncs mira, és aquesta cançó que he triat del Frank Turner, que es diu Little Change, perquè tindrem pocs canvis, és a dir, que tindrem un dia una miqueta com avui, però amb més núvols, amb estabilitat, amb sol, amb més núvols baixos a primera hora cap a la costa, algunes bandes de núvols prims, força sol al matí i temperatures que ja pujaran una miqueta a primera hora i també pujaran una mica de cara al migdia. Però tornarem a repetir aquests valors més alts cap als 30 graus. Demà respecte avui poden pujar una mica més cap al nord-est, cap a l'Empordà, cap a les comarques de Girona, per per tant arriben als 30 o per sobre, i es repetiran aquests valors fregant els 30 o per sobre cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Sí que a la tarda, doncs, la novetat serien els núvols, tindrem un cel una miqueta més ennuvolat i podria deixar-se escapar alguna gota cap a la Vall d'Aran, Pallars, però s'hi acaba passant, per tant, un dia amb pocs canvis.
Molt bé, doncs hi posarem bona cara, que aquesta cançó que has triat avui és força animada. Moltíssimes gràcies i fins demà.
Fins demà, bona nit. Let us make...